El Tribunal Suprem dels Estats Units va anul·lar el passat mes de juny el dret constitucional a l'avortament a tot el país, derogant la històrica sentència de Roe versus Wade que va legalitzar l'avortament als Estats Units. Aquesta sentència va respaldar fins al passat juny el dret de les dones a sentir la protecció de la seva salut i l'autonomia a tots els estats de la nació. Per parlar sobre aquest retrocés dels drets de la dona, comptam amb la infermera, sexòloga i membre d'Emprendada Feminista, Míriam Alarcón. Molt bon dia, Míriam.
Hola, bon dia, Rocío.
Com estàs, Míriam? Imagino que davant d'aquest panorama, com es viu des del feminisme d'Eivissa aquesta situació que estem vivint als Estats Units?
Pues la veritat que pareix que és una pel·lícula més que una realitat, no? Parlàvem, quan va sortir la llei, parlàvem que es recordava el conte de la criada, la sèrie, que era com, bueno, ens estem atracant més a algo que pareix ficció. Costa de...
De pair.
Sí, sí, costa.
Bé, primera, la pregunta més evident, que al final també és la que traspua, no, d'aquesta decisió, és que l'Estat ha de decidir sobre la maternitat de les dones.
Pues és que aquesta llei va en contra de molts de drets humans, de drets contra de drets per infància, va contra els drets reproductius també, i si ho pensam, tant la maternitat és de les poques coses de la salut que està regulada i prohibida, en què el sanitari i la llei té més poder que la persona, que el pacient, i dona que pensar, no? Jo pensava aquí a Espanya el tema de desnaixement, de l'avort i la mort són les dues úniques coses que el pacient té poc a dir o no ho té tot a dir, que no passa amb altres coses, no? I dona que pensar.
Uh-huh. Com afecta aquesta prohibició de l'avortament a la salut de les dones?
Pues això és un tema que està més que estudiat i ja s'ha vist que la llei prohibeix que els aborts no vol dir que es deixin de fer. Les dones se busquen la manera de fer-ho. Per tant, una llei no fa que no s'avorti. I això pues, té moltes conseqüències per a la salut de la dona, salut física i mental. Pues, a nivell físic, el més evident i el que més es parla són els aborts clandestinos que posen en perill la salut de la dona, tant a curt termini com a llarg termini, perquè a curt termini pot suposar la mort, però a llarg termini pues, pot suposar pues, no poder tornar a quedar-se embarassada o inclús afectacions a nivell de genitals i de pues, problemes menstruals o problemes amb el ple, amb les relacions coitals. I després també, si ho pensam, pues, bueno, òbviament a la salut mental i també a la condició econòmica i laboral de la dona. Hi haurà dones que per tenir que avortar pues, tindran que anar a altres països, a altres estats, i que això suposa econòmicament un gas i pot ser a vegades pues, perdre la feina o no poder avortar. Potser té una conseqüència molt forta en la seva economia i en la seva carrera professional.
Clar, en aquest sentit, afecta d'igual manera a totes les dones.
Pues no, precisament no, perquè clar, depèn de la condició, de l'estat econòmic de la dona, n'hi haurà que tindrà més facilitat i n'hi ha que d'altres. Per exemple, ara crec que és a nivell de tots els països, però abans es veia... De fet, l'estat ja hi havia com un turisme ja de salut, de, no, en aquest estat es pot, així que veniu aquí, que aquí sereu benvingudes. Però clar, això ho poden fer els que es poden permetre econòmicament i laboralment aquest moviment. I no només econòmic, també l'entorn d'aquesta dona, la parella d'aquesta dona o l'altra persona implicada en l'embaràs, també tindrà condicionarà molt com es fa aquest avortament i les implicacions que tens a la seva salut. Si la família, si tens suport de la família, de la parella, d'amigues...
Clar, en aquest sentit, quin és el rol, no, de la parella, no, de l'altra part d'aquests embarassos que finalment les dones desitgen interrompre i que en tot aquest procés, no, no apareix en cap cas la responsabilitat de l'altra part de la concepció, en aquest cas de l'home. Quin és el rol de l'home en tots aquests processos de retrocés en els drets de les dones?
Bueno, pues el seu rol tindria que ser sortir al carrer com naltros, no?, i queixar-se com naltros, i, per exemple, personal sanitari, homes, pues, també, i jutges i polítics, pues reivindicar igual que fem naltros, perquè no és algo, aunque nosaltres estem físicament més implicades, no és algo que fem totes soles.
Mm-hmm.
Així que hauria d'haver una major implicació a tots els nivells. Tant si ets parella, o sigui, tant com si t'has vist implicat, com si pues, cada una en el seu paper té que saber, o no té que saber. Ser conscient com a mínim.
Quines són una mica les casuístiques que, tot i tenint en compte que és una decisió personal, individual, perquè implica la vida d'una persona, implica una decisió sobre el cos d'una mateixa, però quines són, per conèixer una mica més, per qui no s'hagi posat mai en la pell d'una dona que vulgui avortar, quines són les casuístiques al voltant de la interrupció de l'embaràs, tu que també treballes en el sector sanitari?
Aquí a Espanya?
Sí.
Pues aquí a Espanya actualment, en la llei que tenim ara, té que estar dins les 14 primeres setmanes de gestació,
uh-huh,
o 22 si hi ha perill per la salut física o mental de la dona, i després si hi ha malformació del feto, qualsevol setmana de gestació es pot interrompir l'embaràs. Això aquí a Espanya. La resta no sé com està.
Mm-hmm. Bé, en ocasions, des de les fundacions, entitats, organitzacions, que ara explicarem bé què suposa això, Provida, doncs bé, es malinterpreta la possibilitat de fer la interrupció de l'embaràs com si fos una mesura d'anticoncepció. Creus que és així?
Jo crec que una cosa no lleva a l'altra. Tu pots legislar l'avort, o sigui, donar les condicions perquè la gent avorti si passa, i a la vegada reforçar l'educació sexual de tothom. Jo crec que una cosa no lleva a l'altra. Sí que és veritat que actualment en educació sexual anem molt justos, però tampoc crec que sigui la solució prohibir l'avort. De fet, augmenta l'estigma contra l'avort.
Bé, entre els arguments que fins i tot en aquesta sentència històrica que hem anomenat a la nostra introducció, entre la casuística que va motivar, no?, que es constituís com a un dret constitucional als Estats Units, l'avortament, va ser, en aquest cas, va ser l'embaràs fruit d'una violació. Aquesta és una de les casuístiques que es donen i que tenen a veure amb una situació de violència cap a la dona que forma part del nostre context cultural. Jo voldria dur-te a una altra pregunta, ja que has esmentat també en qualitat de sexòloga el que serien les pràctiques de planificació familiar, l'educació afectivo-sexual. També no trobes, et sorprèn que en l'actualitat, i ho lligo amb la pregunta que t'he fet abans sobre el rol dels homes en totes aquestes legislacions, no sorprèn que en l'actualitat, a dia d'avui, no hi ha, si és que hi ha, perquè potser no la conec, hi ha una pastilla, per exemple, anticonceptiva pels homes?
No, de fet, crec que fa poc s'estava estudiant una pastilla, però es va veure que tenia tants efectes secundaris que no, que no es va acabar l'estudi.
Té efectes secundaris la píldora que prenen actualment tantes dones?
Sí, clar. Sí, sí. I bé. També jo crec que té que veure molt amb la masculinitat, no? Jo crec que tingués efectes secundaris o no aquest fet de tenir cura d'algú, o sigui, de tenir cura cura i responsabilitat sobre els teus actes, sobre cuidar l'altra persona. Perquè al final, en la concepció actual de l'embaràs i de la concepció, s'adona que ho fa tot. Que l'home pot perfectament, no és moralment correcte, pens, però pot perfectament rentar-se les mans i que la dona tingui que assumir tot el procés, tant a nivell físic com mental, psicològic, d'un avortament.
Mira, Míriam, ara a continuació m'agradaria esmentar algunes dades per contextualitzar el moment històric en el que als Estats Units s'ha derogat aquesta sentència. I és que bé, el passat 2009 es va produir l'assassinat del doctor George Tiller en mans d'un activista religiós a la sortida de l'església. Aquest doctor ara era expert i tenia diverses clíniques d'interrupció de l'embaràs. Bé, a més, en alguns estats s'està succeint i s'ha succeït amb anterioritat en aquesta derogació el tancament de clíniques d'interrupció de l'embaràs, fins i tot metges i metgesses, tal com tu deies que passarà properament, es desplacen en altres estats per assistir al dret de les dones. A més, vull assenyalar que l'abril passat una dona, en Lisel Herrera, va ser arrestada per tenir un avortament a casa seva a Texas. I fins i tot una altra dona va ser condemnada a 4 anys de prisió per homicidi involuntari després de perdre el seu embaràs de manera espontània a Oklahoma. Els grups pro-vida són imprescindibles per explicar el que està passant als Estats Units i és que defensen la prevalència dels drets del cigot o del fetus per sobre dels drets de les dones embarassades. Creus que això podria passar a Espanya?
Pues quan dius aquestes dades se me posen els pas de punta. Pues no m'agrada pensar que no. Però és veritat que a Espanya també existeix aquest moviment pro-vida, que també tenim partits polítics amb ideologies paregudes. Jo espero que no, que sortiguéssim en els carrers i que no arribés a passar, però ben altres coses pues, no em pareix una utopia molt llunyana. Però va, esperem que no. Jo crec que no, que creuem els dits perquè no.
Bé, l'estat actual és que la legislació vigent, és la que ens explicaves fa un moment, que va ser la llei de 2010 de Zapatero. Sí que vull assenyalar també doncs, que el 2014 va haver-hi un intent de contrarreforma d'aquesta llei que finalment va desembocar en la dimissió del ministre de Justícia, Gallardón, que també s'acollia a aquests arguments pro-vida. Recordem que en Gallardón formava part del PP, del Partit Popular.
Sí, de fet, ho llegia que aquesta proposta de llei s'igualava o era inclús en alguns aspectes més restrictiva que l'anterior, que era, o sigui, que l'anterior de la que va ser just quan va acabar la Guerra Civil, la dictadura de 1985. O sigui, m'ho anaven molt endarrere.
Certament els arguments eren també els arguments que s'anomenen pro-vida, no? La defensa dels drets del zigot o del fetus amb prevalència dels de la dona. Sí. Míriam, a més formes part d'Emprendada Feminista, és així?
Sí.
A nivell associatiu, com heu tingut l'oportunitat enmig de l'estiu de trobar-vos, de parlar sobre aquest tema, ho comparteixes amb algunes companyes de professió, com heu canalitzat aquesta discussió o aquesta polèmica o aquesta indignació que hem vist també en la ciutadania dels Estats Units?
Pues presencialment no, però sí que per WhatsApp, per xarxes, pues, és abrumades, com diuen, és que surrealistes, que això no pot ser real. Estan donant passes endarrere gigants. I no sé, és que és un tema... És tan surrealista i és tan evident que no té ni caps ni peu que no sé, que et quedes una mica com... És que si està passant això, o sigui, com fas front a algo tan evident? No sé. No... Jo crec que és impotència el que sentim, també.
Impotència.
Sí, impotència i dir com ho fem. És que quan és algo tan evident, perquè hi ha coses que donen peu a debat, que donen peu a... Bueno, hi ha casos i casos, però és que això em pareix tan evident, tan bàsic i tant de sentit comú que això que et dona impotència i dir, és que no pot ser real, això. Com una pel·lícula, com si fos una pel·lícula.
Sí, així és com m'enmarcaves.
I ràbia, també.
Ràbia.
Sí, perquè, sí, ràbia, perquè dius que no pot ser que se'ns passi tan per damunt amb tanta facilitat.
Sí, certament, bé, també vull aportar algunes dades relacionades amb la composició del Tribunal Suprem, i és que també hi ha hagut la influència, no, de la designació de tres jutges conservadors per part del president Donald Trump durant la seva legislatura, i això també finalment ha desembocat en la predominància conservadora de dretes d'aquest tribunal. Per tant, bé, Míriam, crec que podríem estar aquí tot el matí, tots els dies,
sí,
per compartir aquesta indignació,
sí,
per compartir aquesta realitat surrealista, com tu mateixa has anomenat. T'agraeixo moltíssim la teva participació avui en el nostre programa i tant de bo...
Per donar veu i espai en aquests temes.
Bé, són els temes de més de la meitat de la població, que són les dones, i per tant han d'estar en el debat públic, i si més no, sobretot continuar lluitant per la defensa d'aquests drets.
Sí.
Moltes gràcies, Míriam.
A tu, Rocío.
Vinga,
que
fins aviat.
Adéu.